politòleg i conflictòleg, director a més del postgrau de resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona i que ja tenim a l'altra banda del telèfon. Xavier Pastor, bona tarda de nou.
Bona tarda.
Aviam, diferents temes. Aquest cap de setmana han tornat a sortir enquestes que fan tries guanyador a les eleccions a Barcelona. Avui també hem tingut en aquesta casa un altre candidat, en Daniel Cirera. Una enquesta que veiem que l'actual guanyador d'aquestes eleccions, Esquerra, s'enfonsa fins al quart lloc, no? I no entenc com s'explica, com expliques, com veus tu la irrupció de Trias i aquesta, la batalla electoral que hagi pogut sacsejar tant el taulell polític a Barcelona.
Primer, jo penso que és interessant que la cosa s'animi, perquè si no després es fa avorrit, no? És a dir, que la gent ho tingui difícil a l'hora d'escollir. Això no està bé. Jo ara estava pensant, jo crec que hi ha un element aquí de fons, no sé, potser és un element que potser el recordo jo, però crec que és com aquesta sensació de que el Trias va quedar pendent de governar. En recordem...
Li va quedar un segon mandat, diguéssim.
Exacte. És a dir, com que va quedar com un segon mandat que es va troncar perquè finalment es van posar d'acord altres forces polítiques, com és en l'àmbit de la democràcia, i no pot ser d'una altra manera, no? En aquest cas van ser, diguéssim, com els de l'oposició, no? Per entendre'ns. I va quedar aquesta sensació de que havia de governar i que no va poder. I que ara que es presenta, doncs, també és veritat que ell ha animat la cosa perquè les altres forces polítiques, hi ha dues que estan dintre del govern, i l'altra, que és Esquerra, que em preguntaves que s'enfonsa, sincerament semblava que havia de fer d'oposició, però sembla que està més condicionada pels pactes que es puguin fer a nivell de Parlament, no? El que anaven a votar en contra dels pressupostos de l'Ajuntament i al final van votar a favor, i sembla que sigui una força independentista que no defensi la ciutat i que tingui desinteressos. Vull interpretar una mica l'esquema actual que és així, i també per tant és un element nou, tot i que és un element que ja hi era, en el panorama actual és nou i que té un prestigi com a polític. Jo crec que va per aquí la cosa.
En tot cas, en tot enquestes hi veurem què acaba passant. Exacte. Perquè estem parlant ara una mica així sobre paper mullat, diguéssim. Ahir també, a banda, un altre tema que volíem comentar és que ahir vam saber també d'una nova agressió sexual, en aquest cas a una festa posterior als Premis Feroz. I ara fa dues setmanes, no?, coneixíem el cas també de Dani Alves, ara n'hem parlat fa una estona. Què està passant que ara fins i tot aquests casos d'agressió impliquen a persones conegudes i mediàticament exposades i en festes, a més, conegudes i amb gent important?
Està passant que les dones fan una cosa que està molt bé, que és denunciar aquest tipus de situacions. Perquè ara, a poc, amb la informació que aneu traient els periodistes, i en aquest cas ens va molt bé, anem veient com quelcom quasi habitual, o ens sembla com habitual el fet de que algú et convidi al teu reservat o a la teva festa, i ara m'explicaré, i que pel fet de ser convidat o que t'hagin donat un premi a un suposat espai que tu creus que és teu o que tens alguna cosa com de propietat, que puguis fer el que vulguis amb aquella persona. En aquest cas, amb les dones. Ho dic perquè, si no estic equivocat, diguéssim que el suposat agressor és un productor de...
Correcte.
Clar, és com, et convido, no?, als meus premis o a la meva festa, o has participat o podries participar de la meva pel·lícula, de la meva futura pel·lícula, i jo em veig, al final és un tema de poder, em veig amb la possibilitat, doncs, d'utilitzar-te, de fer-te servir i de fer-te mal pel meu propi interès en aquest sexual, no? I crec que aquestes situacions que estan exposant llum a una cosa que fins ara desconeixíem, o que potser la resta de mortals desconeixíem, i en canvi en aquests àmbits estava passant, i pel que sigui, pel motiu que sigui, per represàlies, o perquè no s'entenia, o perquè era culturalment habitual, una cosa habitual, doncs no es deia o no es denunciava. Per tant, penso que el que estem veient és que gràcies a les denúncies es parla d'aquests temes, de situacions que no haurien de passar.
Doncs queda clar que, d'altra banda, Xavier, també aquestes setmanes Feijó ha sigut protagonista per unes declaracions, no?, arran de l'atemptat que hi va haver a Algeciras, que hem explicat ara fa una estona, avui ja passa a disposició judicial l'atacant,
sí,
aquest jove marroquí. El líder del PP va venir a dir que mai es veuria, no?, un catòlic o un cristià matant nom de la seva religió i les seves creences. I us volia preguntar si una persona que aspira a ser president d'Espanya, d'entrar en aquesta batalla de l'ells dolents, nosaltres bons, i en tot aquest conflicte.
Home, a veure, jo, si fos l'assessor del Feijó, segurament, com la gran majoria de gent que ens escolta, li diria que potser aquest no és un tema, més que res, per la... Jo no he escoltat les declaracions i, per tant, em senyeixo el que tu em dius, Xavi, però, evidentment, sota la fe cristiana, sota la creu, s'ha matat, s'ha cremat a molta gent. Vull dir que, a més, cal tirar enrere en el temps. Aleshores, tampoc no és ben bé així com diu el senyor Feijó, diria que hauria de ser més curós amb les paraules. Bueno, els polítics, el que passa moltes vegades, com molta gent, i també passa a tenir jugadors de futbol, doncs que es calenten i davant d'una situació sembla que hagin de dir per dir i acaben dient coses que segurament després se'n penedirien o que creuen que no haurien de dir. Tanmateix, al cap i a la fi, darrere d'algunes postures polítiques també hi ha determinades postures confessionals. Aleshores, també vull entendre que darrere del PP doncs, segurament ells creuen que no deu haver-hi molta gent de fe o religió musulmana. Per tant, interpreto que la cosa va per aquí. Però sembla que no és la millor manera d'intentar doncs, projectar-se políticament, no?
Mira, Xavier, avui per acabar també volíem comentar sobre una polèmica que hi ha hagut a les xarxes socials aquests dies, no? Que s'ha estat també sortint a diferents mitjans de comunicació. S'ha parlat molt del veto de TV3 a Manel Vidal per un gag sobre el PSC en el programa Zona Franca i, de fet, mira, ho avancem també amb els nostres oients i t'ho expliquem a tu, eh? Joel Díaz acaba de comunicar que deixa el Zona Franca arran d'aquesta polèmica. És un tuit que acaba de publicar ell mateix, el mateix presentador del Zona Franca, que deixa el programa arran d'aquesta polèmica, eh? D'aquesta destitució de Manel Vidal. Et volíem preguntar, com a conflictor, s'equivoca TV3 amb aquestes decisions i com es pot compaginar l'aposta per uns continguts, diguéssim, més canalles amb lo políticament correcte, sabent ja a qui anaves a contractar perquè et vingués a fer aquest programa?
Aquesta notícia que acabes de dir, bastant normal. És a dir, si tu tens un col·laborador en el qual més o menys ja tens clar, perquè jo crec que deuen preparar les seccions, és a dir, periodistes, quan prepareu aquest tipus de programes, prepareu les seccions i les prepareu plegats, i evidentment el conductor, el director del programa, el realitzador, sap perfectament de què es tractarà.
A més, tenint en compte, perdó, que talli, sí, que és un programa que és en fals directe, és a dir, és gravat,
sí,
és un programa que dona peu a poder, que no hauria de ser, però poder ser revisat, i per ja, tant no és una cosa que es troben en el directe.
Doncs mira, jo això no ho sabia, està molt bé que m'ho diguis, perquè jo sí que he vist, jo sí que veia Zona Franca, era un assidu, és a dir, a mi m'agradava veure, i t'haig de dir que jo aquest gag en concret no l'he vist. Molts altres sí. Puc reconèixer que hi ha algun que estava pujat de to. Ho he de reconèixer, eh? Hi ha algun que deies, hòstia, perdó, eh? Que ens està sentint la gent. Deia, caramba, no? Però clar, és que era la matinada. Era la matinada. Jo crec que el problema, i per tant la matinada, bueno, no sé quanta gent deu mirar aquest tipus de programes, i jo crec que estava plantejat en el seu horari. S'acomodava en el seu horari, i quan es va contractar a les persones que el porten, ja se sabia quin tipus de programa podien fer i quin tipus d'humor gasten, les coses com siguin. Jo crec que el problema és que és una televisió pública, i per tant és una televisió de tots. I per tant, que el ser públic s'entén que és una televisió que el que fa és una informació i un entreteniment, informació i entreteniment, però que ha de tenir en compte totes les perspectives. És més, a la televisió pública, als mitjans públics, els protocols són molt més estrictes o s'apliquen, en canvi els mitjans privats són més laxes o es deixen d'aplicar. Jo crec que si això, Xavier, s'hagués produït en una televisió privada, no tindríem aquest problema. Jo crec que el problema és perquè o no seria de les mateixes dimensions. Potser sí que tindríem el problema, però no de les mateixes dimensions. El problema és que és una televisió pública que paguem entre tots. I sí que és veritat que algun comentari, algun gag, en algun punt algú se sent, pot ser ofensiu. Puc entendre-ho, perquè jo també algun l'he notat. Però quan es van contractar ja sabien el que contractaven. Per tant, jo crec que al final, tots ens trobem al final del camí. És a dir, és normal que està passant si finalment es fa fora un col·laborador, doncs que al final que no es tiri endavant amb el programa o que no es tiri endavant amb la persona que el condueix, que és que jo crec que és qui li ha ideat conjuntament amb tots aquests col·laboradors que fa temps que ja fan coses amb ell, no?
En tot cas, Xavier, veurem ara com què acaba passant amb aquest programa després que Joel Díaz hagi anunciat, no, que plega i que no presentarà més. Xavier Pastor, moltes gràcies com cada setmana per acompanyar-nos aquí a l'Estel Migdia. Ens retrobem d'aquí una setmana per comentar el que ens donin de si aquests propers 7 dies.
Gràcies a tu, Xavi. A vosaltres.